Bon vespre, gent teatrera. Molt bon vespre, gent de Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa temàtic de teatre i arts escèniques de Ràdio Sabadell. Benvingudes al programa que us informa de totes les novetats teatrals de la nostra ciutat i de més enllà, que us apropa les propostes que es preparen i s'estrenen als teatres i espais d'exhibició sabadellencs, que parla de les funcions que es programen als escenaris locals. Cada dimecres al vespre xerrem a l'Amunt al Taló amb els protagonistes i les direccions d'aquests muntatges que podem veure a la ciutat, però també comentem moltes altres coses. Entrevistem gent del món del teatre local, comentem temes d'espectacles de teatre musical, parlem de curiositats històriques del teatre sabadellenc, valorem pel·lícules de la cartellera dels cinemes i recomanem obres de teatre que tenim programades a la capital. Tot això ho fem cada dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Sabadell i gràcies a la dedicació i a la feinada d'un equip fantàstic que està format per Laura Lozano a la producció, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Adrià Garcia, Pol Juera, Carles Blanco, Eli Xaviquero, la veu del programa en Francesc Asen, avui el control tècnic Antoni González i qui us parla com a presentador Marcel Castillejo. Acaba el festival Sabadell Escena a la ciutat, que ens ha dut títols interessants als nostres escenaris, com ara Hamlet 01, Hamlet 02, Mitja Taronja, Paraula de Guimarà, Tirant lo Blanc, Acri, Iaia... I superada aquesta acumulació de programació teatral a tots els espais teatrals sabadellencs, aquestes properes setmanes qui aguantarà i mantindrà viva la programació local seran, com sempre, les entitats, les petites companyies i els grups de teatre de la ciutat. Continuen les representacions de Dispara Flanagan al Teatre Sant Vicenç, aviat noves representacions del musical infantil La Blancaneus i els Set Nans a la Faràndula, més funcions d'Idiot a la nova proposta de La Bàscula i ben aviat també Mort, El Ciervo, aquesta esbojarrada i còmica versió teatral de la novel·la fantàstica d'en Terry Pratchett. En molts casos, com veieu, parlem de reposicions d'espectacles teatrals que ja s'han pogut veure abans i que es recuperen després d'una temporada exitosa o bé després d'uns quants anys. Per què no ens atrevim a programar coses noves, a investigar, a provar, a conèixer? Per què ens entestem a Sabadell a reprogramar una vegada i una altra els mateixos títols i els mateixos autors? Aquesta temporada, ja us ho avancem ara, estarà farcida d'algunes reposicions més i n'anirem parlant aquí al programa. Mentrestant, en l'àmbit català s'obren les votacions dels Premis Butaca, uns premis característics que proposen que sigui el públic qui vota els seus muntatges i professionals de l'àmbit teatral preferits. Es tracta d'una edició especial d'aquests premis on tot el públic teatrero pot exercir de jurat. És la 30a edició. Com a millor muntatge se'ns proposen els següents títols: Elling, El dia del Batussi, Jauria, L'imperatiu categòric, Amaga Tarroca, La nostra ciutat o La plaça del Diamant del Teatre Nacional de Catalunya. En la categoria d'espectacle de petit format, En mitad de tanto fuego, amb l'actor Rubén de Guia o Cavallet de Mar, per exemple. Millor direcció, Àngel Llàcer i Enric Cambrai per The Producers, Carlota Subirós per La plaça del Diamant, Carmen Portacelli per La madre de Frankenstein, Ivan Morales per El dia de Batussi o Victoria Spunberg per L'imperatiu categòric. Millor musical, Alan, el musical, Amor a mort, de The Fellowettes, El Maldà o The Producers. Millor actriu, Àgata Roca per L'imperatiu categòric, Laia Marull per Love, 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 Victoria Luengo per Prima Facie o Ángela Cervantes per Jauria. Millor actriu de repartiment, Mercè Arànega per Els Watson, aquesta obra que es va poder veure a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya, La Montplans per Lali Simon o Raquel Ferri, amb els seus múltiples papers al dia del Batussi. Millor actor, Albert Prat o David Verdaguer per Elling a la Villarroel, Enric Auqué per El dia de Batussi, Pablo Derqui per La madre de Frankenstein o Rubén de Guia per En mitad de tanto fuego, altra vegada. Millor actor de repartiment, Ernest Villegas per Els ossos de l'Irlandès al Teatre Acadèmia, Guillem Balart per El dia de Batussi del Teatre Lliure o el Xavi Sáez, que acompanya la Gata Roca en aquesta obra de la Victoria Spunberg de L'imperatiu categòric. Millor actor de musical se'ns proposen Armando Pita o Ricky Mata per The Producers o l'actor Jordi Vidal per Estimadíssims Malvats, una proposta musical que vam poder veure al Teatre Tantarantana. Millor text, Jordi Casanovas per Jauria, Naolbet i Marcel Borràs, Pere Riera per Casa Calores, que es va poder veure a la Sala Beckett, o Victòria Spunberg, altra vegada, per L'imperatiu categòric. Millor composició musical, Arnau Ballbé per Ifigènia, Clara Aguilar per La plaça del Diamant, Jordi Busquets per El dia de Batussi, o Mateu Pere Miquel per Alan el musical. Escenografies, evidentment, se'ns destaquen la de Sisi Fa no Fa, de Jordi Oriol, Macbeth, el Teatre Lliure o la plaça del Diamant al Nacional, i vestuaris se'ns deixa triar entre Ifigènia, el de Le Congrés Ne Marche Pas, de la Calòrica, The Producers o els Watson. Espai sonor, un aspecte del teatre que ha anat agafant importància darrerament. Els muntatges candidats són la plaça del Diamant, Ifigènia, Tauma o Si si fa no fa, de Jordi Oriol. Una bona combinació de candidatures de muntatges en teatres públics i muntatges en sales privades de la capital. Per cert, la sabadellenca Núria Llunell és candidata a la millor caracterització per Love, Love, Love i la companyia Engruna Teatre a la categoria de millor espectacle per de públic familiar per Dins el cor del món. Fet aquest repàs dels Premis Butaca, que aquest any porten per lema El teatre és pels joves, i una imatge d'una colla d'avis generant un contrasentit força irònic, força gamberro, ara sí, comencem el programa. Al programa d'avui tindrem un parell d'entrevistes, també. Primer de tot, conversarem amb l'equip dels Músics de Bremen, que s'ha estrenat amb molt d'èxit al Teatre Sant Vicenç. La proposta agafa el conte infantil dels Germans Grimm i el converteix en un musical que captivarà el públic familiar amb cançons animades i uns animals humanitzats amb qui segur que empatitzarem. Es tracta d'un muntatge encapçalat per un equip molt, molt jove. La segona entrevista la dedicarem a parlar d'Idiota, la nova comèdia que actualment tenim programada en cartellera a La Bàscula. Es tracta d'una obra de l'autor Jordi Casanovas, on un home es presentarà a unes proves psicològiques remunerades. El que sembla d'entrada una forma fàcil d'aconseguir diners i solucionar alguns problemes econòmics, resulta ser una autèntica trampa. Parlarem amb el Carles Tricuera i la Maria Dolors Boada sobre aquesta proposta i la rebuda que ha tingut del públic fins ara. I tancarem el programa, com sempre, amb l'Elvira Franc, la nostra experta de la cartellera de la capital, de Barcelona. Avui, a Teatre de Franc, parlem de tres espectacles. Ànima, al Teatre Nacional de Catalunya, un gran musical a la Sala Gran amb un missatge feminista, un repartiment de luxe encapçalat per Diana Roig, Paula Amàlia, Oriol Borés i el sabadellenc Pol Rosselló, i a la direcció la sabadellenca Gara Roda. Per altra banda, Neon Han a l'Espai Texas i, finalment, Loneliness, un espectacle de dansa que podem veure actualment al Teatre Nacional de Catalunya del coreògraf Roberto G. Alonso sobre un tema tan important com és l'assetjament físic, verbal, psicològic i virtual entre els joves. Un crit en contra de la violència física i psicològica. Som-hi, comencem.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló.
El diumenge, dia 13 d'octubre, s'estrenava al Teatre Sant Vicenç el primer espectacle per a públic familiar de la temporada, Els Músics de Bremen. L'entitat del barri de la Creu Alta ha adaptat aquest conte clàssic dels Germans Grimm i l'ha convertit en un musical liderat per un equip de direcció molt jove, interpretat també per un elenc molt jove i molt motivat, la gran majoria alumnes del taller de teatre Sant Vicenç. En aquest espectacle podrem conèixer quatre cosins que es reuneixen amb la seva àvia, que es convertirà en la narradora del conte i els farà submergir en una aventura inoblidable. Els quatre nets es transformaran en l'asa, el gos, el gat i el gall, els quatre animals de la mítica història. Uns animals amb un somni, amb un objectiu, arribar a Bremen i triomfar com a músics formant una banda musical. Al llarg d'aquest viatge descobriran que el veritable èxit es troba en l'empatia, l'amistat i el treball en equip. Uns valors que segurament també hauran tingut molt presents a l'hora de treballar els convidats que tenim avui a l'Amunt al Taló. La Núria Garcia, una de les directores de l'espectacle. Bon vespre.
Bona tarda.
I també ens acompanyen la Jana Donat i el Jordi Torres, dos dels intèrprets dels Músics de Bremen. Bon vespre a tots dos.
Hola.
Clar, sold out, entrades exaurides per l'estrena, no?, d'aquesta obra dels Músics de Bremen, una expectació brutal, molt de públic esperant poder venir en alguna de les funcions que teniu programades. Com us fa sentir això i quines crítiques i comentaris també heu rebut durant aquests primers dies de funcions?
Bé, no sé, està bé veure la platea plena, que la gent s'aixequi, els agradi veure tants nens petits, perquè bueno, aquest musical és un musical familiar, però també està bastant perquè els nens petits s'ho passin bé, puguin participar, i al sortir després de l'obra de teatre i veure tants nens petits emocionats i que s'ho han passat bé, és algo molt guai de sentir.
Com vau decidir tirar endavant aquest projecte? Com va sorgir la idea, Núria? Us feia respecte posar-vos per primera vegada davant d'una obra de temporada o no?
Home, molt, molt. Va ser bastant xocant quan ens van dir que podíem tirar endavant aquest projecte. Ha sigut un projecte que tot va començar per intentar crear una experiència familiar on tant els petits com els grans puguin venir i fer una vivència conjunta, totes les famílies, i vam voler fer un musical on tant els més grans poguessin divertir-se i els més petits també. Llavors, crear-ho ha sigut bastant un somni, tot plegat, bastant idíl·lic, tot i que amb les seves coses, evidentment, però no sé, molt contents també amb la feina feta.
Sempre és una mica muntanya russa, no? aquests muntatges, tant per la direcció com per l'elenc, evidentment. A més, us coincideix, no?, amb aquest 30è aniversari del taller de teatre Sant Vicenç, on molts de vosaltres també hi esteu implicats cada setmana, per no dir cada dia a les 24 hores, i per tant, molta feina, no?, dins de l'entitat. S'ha ajuntat tot.
Clar, crear un 35è i gestionar tot un 35è juntament...
Veus, he dit un 30è, ara m'hi he fixat.
35, 35.
És que no ho he superat encara.
Pues haver de gestionar tot això amb una obra de temporada, amb tot el que pertoca una obra de temporada, i a més, amb ser monitors i alumnes del mateix taller de teatre, és xocant. També coincidien horaris, coincidien assajos... Bueno, és...
Clar, i més coses que deveu estar fent que no ens esteu explicant.
No.
Dèieu, es tracta d'un musical adreçat sobretot als més petits. Com heu treballat el guió, l'estructura de l'espectacle? Intenteu seguir l'original? Us heu desmarcat del conte original una mica?
No, és bastant seguir el conte. És bastant similar. L'únic que en els moments en què sortim de la ficció i anem a la realitat, en aquests moments de cosins, amb l'àvia, sí que allò és intentar trencar personatge, és intentar fer dos personatges totalment diferents, un amb animal, totalment de conte de fades, i l'altre com una realitat, és a dir, cosins que es porten una mica, que es xinxen, o bé, que es porten molt bé. Llavors, la complicitat de l'obra artísticament és potser marcar bé aquests dos tipus de personatges i marcar bé quan expliquem un conte i quan és la vida quotidiana.
Clar, això ha sigut xulo de treballar, entenc, pels actors, també aquest xoc, no?, aquest contrast de més realista amb aquesta fantasia del conte.
Exacte, era bastant un repte com poder diferenciar com eren de personalitats els dos personatges, tant el del net com el del propi animal, i ha sigut bastant com ens han donat molta llibertat a l'hora de crear el nostre personatge a través de sessions en les que ens han pogut donar pautes i ens han donat molta confiança, i això s'ha agraït molt per part dels actors i les actrius, perquè ens han donat completa llibertat de poder crear-lo a mesura que els assajos avançaven.
Mm-hmm. Heu dit en alguna ocasió que la música és un dels punts forts de l'espectacle. De fet, parlem dels músics de Bremen, com el propi títol ens indica. Com serà aquesta música? Quines sensacions en genera? Quin to tindrà? Què ens hem d'imaginar?
Home, doncs hi ha de tot. Hi ha de tot. Hi ha cançons, bueno, hi ha alguna cançó que és més sentimental, més emotiva, que, home, que hi ha gent que s'emociona perquè són molt boniques. I també hi ha les cançons que agraden als nens, que són més animades, més que et fan ballar i tot. Però, no sé, jo crec que totes les cançons estan molt bé i hi ha una mica de tot, i això sempre està bé, un musical.
I que tenim a l'Oriol Sabater, que ens ha fet unes músiques espectaculars creades des de zero. I és un goig poder comptar amb músiques creades específicament per aquest musical.
Clar, ell també s'estrenava, o sigui, aquí us estrenàveu una mica tots, eh? La direcció, l'Oriol composant. I parleu-nos també, que suposo que us ho hauran preguntat moltíssimes vegades, però de la caracterització d'aquests animals, perquè al final estem parlant d'una faula, no? Com ens els hem d'imaginar? Són uns animals humanitzats... o els decorats que els acompanyen, ens hem d'imaginar que són més de fantasia, una mica consonància amb això que dèieu abans.
Sí, no, hem tirat per alguna cosa més real, algo que ens puguem, o sigui, que ens derivi a l'imaginari, però que sempre puguem tractar-los de tu a tu, que el públic se senti bastant identificat. L'Anna Navarro ens ha fet uns vestuaris, també s'estrenava, uns vestuaris increïbles, jugant sobretot amb unes gorres que els animals es posen i es treuen, segons si són animals o són nets. I entre aquest vestuari, que ja està força humanitzat, i l'escenografia, també pel Miquel Ribas, també s'estrena, també hem creat una sèrie de plafons que es van girant i també, o sigui, van creant els diferents espais amb uns plafons senzills, però que creem tota la història a partir d'aquests moviments també.
M'encanta perquè crec que no hi ha ningú que tingui més de 20 anys,
oi? No.
És espectacular això, encara té més valor. Expliqueu-me també els dos actors, com ha estat el procés d'assajos de l'espectacle? Què us ha potser costat més d'encarar o de preparar i que ha sigut més fàcil?
Clar, al principi assajàvem com escena per escena i a mesura que els mesos anaven transcorrint ho vam juntar tot i va ser bastant dinàmic poder com veure tot el muntatge fet i va ser molt, molt especial, la veritat, quan vam veure tot l'espectacle construït amb les músiques, amb les coreografies, amb el text, va ser tot molt, molt especial i com a actors i actrius ens va emocionar bastant. Mm-hmm.
Home, jo recordo que al principi canviar de l'animal al net costava, perquè estaves fent de net i de cop et tocava fer d'animal i recordaves que no, que havies d'estar ajupit o que havies de fer sorolls i estaves a mitja escena i deies, ai, m'he deixat de fer això. I al principi a mi em costava i jo tinc molts companys que també els hi costava, que ho parlàvem, però després d'esforç i això i de bastants assajos, exacte, que jo crec que sí, s'ha aconseguit això, que es vegi la diferència de net i d'animal i que ha gustat, però que està sortint molt bé.
Mm-hmm. M'encanta el moment aquest que comenta el Jordi d'ajuntar tots els ingredients i de cop dius, ah, és això, sí que funciona, estem salvats, no?, una mica. Ah, és interessant. Ens parleu també d'una àvia que explica una història als seus nets, per tant, és una història dintre d'una història, i entenc que jugareu a entrar i sortir, no?, constantment d'aquesta història.
Sí, és a dir, en diferents moments de la història, l'àvia entra i segueix explicant el conte i l'obra i fa la primera part de la història. I llavors, de una manera molt dinàmica, segueixen els propis animals explicant-la. No està tota l'estona allà l'àvia, sinó que ella també entra i surt de la història.
Mm-hmm. Doncs va, Jana i Jordi, ara us toca a vosaltres. Com seran aquests animals? Quin caràcter té el vostre personatge? Quin tarannà? Es porten bé entre ells d'entrada, aquests animals, quan es troben, no?
Bueno, el bueno. Gos, el meu personatge és el gos, i el que li passa és que sempre està molt, molt actiu, sempre ha d'estar molt alerta a tot, i sempre està molt, molt content, molt eufòric, crec que eufòric és la paraula que el descriu, i al principi el gat i el gos no s'avenen massa, la
home,
veritat.
No, el meu personatge és bastant al contrari, és més mandrós, més esquerp, més com molt seu, que l'únic que fa és dormir, i es veu que a l'obra es veu que l'únic que vol fer és dormir, estar a la seva bola de llana i menjar, i al principi els dos animals xoquen i hi ha moments que es veu que són al contrari, però al final, bueno, acaben sent una família, és...
Exacte.
Molt bé. I quins altres personatges tindrem? Ens heu comentat el gos, el gat, tenim un gall, tenim un ruc també, no?
Un ase també, sí, sí. Són quatre animals que amb el pas del temps i amb el pas de la història es formaran una família i també és això d'ajudar-nos els uns amb els altres i això, sí,
i acceptar les diferències, no?
Sí.
Definitiva, suposo. En un moment del conte, aquests animals que comentàvem es troben amb uns lladres que volen entrar a robar en una casa, els antagonistes, entenc, de la història.
Sí.
Aquí ens hem d'imaginar una escena tipus Solo en casa. Com ens hem d'imaginar aquest moment de l'obra d'espantar aquests lladres, de fer-los fora? Com ens hem d'imaginar?
No sé, és un moment de l'obra que jo crec que és on el públic s'ho passa millor, perquè és, bueno, és això, la gràcia, els animals volen fer fora els lladres perquè volen la casa, volen arreglar tot el que han destrossat els lladres i no saben com fer-ho i hi ha un moment que, bueno, demanen ajuda al públic a veure si els poden ajudar per com fer fora els lladres de la casa i és un moment que jo crec que és on el públic s'ho passa millor perquè sent que també està dins la història i que està contribuint i és on els nens petits quan veuen el que passa se n'adonen que es pensen que uau, estem dins de l'obra, estan parlant amb nosaltres, estem ajudant.
Exacte.
I és un moment que els nens petits s'ho deuen passar molt bé.
El conte original, això és una cosa que a mi m'inquieta bastant, parteix d'un fet una mica traumàtic, no?, que és l'abandonament dels amos o el tracte aquest una mica denigrant per part dels amos a cap a aquests animals. I per això decideixen fugir i perseguir aquesta vida millor. L'obra tindrà també aquest missatge al final més optimista, més vitalista, que podem sortir d'aquest pou o d'una situació dolenta, lluitar pels somnis...
Sí, o sigui, hem intentat també que tota la part brusca de les històries dels germans Grimm, que és generalment així, sí, transportar una mica al moment on s'uneixen. O sigui, deixar una mica de banda, fer també un moment més còmic, tota la banda dels amos, que són els propis lladres, o sigui, els lladres fan diversos personatges, també fan d'amos, fan d'ovelles, van sortint durant l'obra. I, per exemple, els amos doncs, els hem tractat d'una manera més familiar. No que els fan fora, no que els maltracten, evidentment, sinó que simplement desquadren o ja els animals ja no estan fets per aquella feina. I els conviden a marxar. I llavors és quan s'uneixen tots i van a fer la seva banda de música. Llavors ens centrem més en la creació de la banda de música en comptes de l'abandonament. Mm-hmm.
No sé si els actors, algú de vosaltres, s'ha pogut basar en algun altre personatge que recordés, en alguna altra versió teatralitzada del mateix conte, en alguns dibuixos animats, en algun referent del món infantil...
Home, jo tinc un gat i hi ha moltes coses, que sorolls o poses on es posa a vegades o moviments que fa, que quan deien posa el paper i intenta fer més sorolls animal, jo anava per casa, com veia el meu gat fent alguna cosa, i dic, ai, mira, això, aquesta escena podria quedar bé, i ho intentava integrar, però no sé si tu, Jordi.
Bueno, al final també era buscar com elements característics del teu animal i intentar en les escenes quadrar-se. Però això era buscar els sorolls, les posicions que feia, si el gos es buscava la cua, doncs en algun moment intentar, no sé, moltes, moltes coses diferents.
Buscar manies, gags, no?
Exacte.
Jo és que tinc gravada aquí la versió de les tres bessones, sóc una mica millennial, que també era una mica musical, aquell capítol. Sí. Doncs moltes gràcies, Jana, Jordi i Núria, per acompanyar-nos al programa d'avui i per parlar-nos d'aquest muntatge, aquest musical per tots els públics, els músics de Bremen, que representarà el Teatre Sant Vicenç de la Creu Alta fins al 17 de novembre, tots els diumenges en doble sessió, a les quarts de 12 del matí i també a les 6 de la tarda. Moltes gràcies per venir, molta merda amb la resta de funcions.
Gràcies.
A vosaltres, gràcies.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Un home es presenta a unes proves psicològiques remunerades, una manera senzilla d'aconseguir diners per resoldre els seus problemes econòmics. Malauradament, aquestes proves resulten ser una autèntica trampa. Una psicòloga li formularà preguntes i situacions que el posaran cada vegada més nerviós i l'obligaran a treure el millor d'ell mateix per evitar un final tràgic. Fins aquest proper cap de setmana, dies 25, 26, 27 d'octubre, al Teatre La Bàscula s'hi representa una peça de Jordi Casanovas, Idiota. Amb aquest títol tan sorprenent, tan ofensiu també i tan directe, Casanovas ens proposa un joc negre, divertit i macabre que acabarà portant el protagonista de la peça al límit de la seva paciència. Un joc també per als espectadors i les espectadores que hauran de resoldre els enigmes i els obstacles que se li plantegen en aquest personatge principal. Ens acompanyen per parlar-ne una mica més a fons el Carles Tricuera i la Maria Dolors Boada, els dos actors de l'espectacle. Bon vespre a tots dos i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon vespre.
Bon vespre.
Us volia preguntar, primer de tot, com us va arribar a les mans aquesta obra?
Bé, aquesta obra ens va arribar a les mans perquè nosaltres buscàvem, això, ella, la Maria Dolors és l'especialista en buscar coses, buscava una cosa que només fos a dos actors, un home i una dona, per comoditat, més que res, perquè seria la primera obra que faríem a la temporada, i és clar, venim d'unes vacances d'estiu, és complicat buscar i unir molts actors per assajar, i llavors nosaltres dos, com que vivim junts, ens era fàcil assajar-la, no? I ens la podíem anar fent, estiguéssim en una de vacances allà on anem. Se'ns va posar aquesta obra a les mans, a part que ens va agradar, que és una obra interessant, estranya però interessant, com la majoria d'obres del Jordi Casanovas, és de l'estil, més o menys.
Això us anava a dir. De fet, el Jordi Casanovas comenta, no?, que és un 70% comèdia aquesta obra i un 30% thriller. No sé si estaríeu d'acord.
Sí, evidentment, i tant. Sí, l'obra comença, doncs, amb uns gags bastant divertits, amb una situació, l'home és bastant còmica, però cap a l'últim terç de l'obra, sí, la cosa es va tensionant i agafa un caire completament de thriller psicològic. Mm-hmm.
Estem parlant d'una obra d'en Jordi Casanovas força coneguda, que potser pel to, per l'estil, pot recordar algunes obres d'en Jordi Galzeran, no? Com el mètode Gronholm, paraules encadenades, exacte, el crèdit, sí. Fins i tot també sí. Soterrani, no? I algunes altres de Benet i Jornet, amb aquests dos personatges que tenen una baralla dialèctica intel·lectual, sí. Podríem dir. Sí. Quines altres històries us han servit a vosaltres de referència per construir aquest espectacle o per construir els dos personatges?
No, la veritat és que cap. Vull dir, l'obra la vam tenir a les mans, la vam llegir, ens va semblar prou interessant per fer nosaltres dos, tot i que és un repte, perquè, és clar, dos actors durant pràcticament...
Hora i 15 minuts.
Sí, una hora i 15, una hora i 20 minuts, xerrant tots dos sols, amb bastant paper cadascun, eh?
És un repte sense descans.
L'obra la vam poder veure fa uns anys, eh? Ja interpretada pel Ramon Madaula i l'Anna Saún a la Sala Muntaner de Barcelona, o, per exemple, pel Gonzalo de Castro també a Madrid. És una obra que ha corregut per diferents llocs, no? No sé si us heu inspirat en alguna versió en concret o l'heu muntat de nou des de zero.
No, l'hem muntat des de zero. L'hem llegit, l'hem muntat des de zero. Llavors, sí, esclar, ens hem anat mirant alguns tràilers d'aquests, sobretot el del Madaula, el que vam fer aquí a Barcelona, per agafar una miqueta la idea, no?, de com construir els personatges. Però pràcticament la vam construir de zero.
I ara que porteu unes quantes setmanes de representacions aquí al Teatre La Bàscula, quines són les reaccions del públic? Expliqueu-me una mica com ha reaccionat la gent que ja ha vingut.
Doncs pues mira, hi ha de tot, però normalment bé, el que notes molt és que durant l'obra, mentre nosaltres anem fent, aquí hi ha, en el text hi ha 5 enigmes, i veus la gent que va xerrant entre ells i els volen resoldre. Vull dir que realment, clar, llavors també s'impliquen molt, i quan surten, doncs, bueno, potser algú diu, ai, l'últim no l'hi he entès, explica'm el que ha passat, perquè, esclar, acaba una mica... A l'últim és complicat, però sí, la gent s'implica molt, i almenys sembla que sí, que ha agradat. De fet, està tot exhaurit, hem fet ple tots els dies i estem molt contents.
Sí.
Hi ha possibilitat que prorrogui, doncs, o no?
No, perquè ja tenim programació al darrere i ja no la podem.
La temporada acaba prorrogar. De començar, no?, tot just.
Sí, de totes maneres és una obra que és bastant fàcil de poder recuperar si la volguessin fer una altra vegada, perquè el decorat és bastant senzill.
Sí, a veure, implica poc muntatge escènic. El més complicat potser seria per la persona que porta el control de so i de llums, perquè, és clar, aquí sí que hi ha una sèrie de personatges, malgrat anar a l'escenari només són dos, però hi ha també uns altres personatges que apareixen en una pantalla, no?, que representa que està en temps real, però li fan veure en el personatge, li fan veure unes situacions per una pantalla. Això, evidentment, ho vam gravar a part, però també són actors que surten en el repartiment, sí, sí.
Mm-hmm. Què ens planteja la peça? Entrem una mica més dins d'aquest text, en la mesura del que pugueu explicar, eh? Ens parla potser de la manipulació, ens dona aquest missatge de vegades que les aparences enganyen, que no ens hem de fiar d'allò que trobem molt senzill, potser.
Sí, realment aquí analitza fins on podem arribar en situacions complicades. En aquest cas hi ha una precarietat econòmica per part de... el que havia a intentar guanyar diners. I bueno...
Sí, diguéssim que els diners són l'am, però en realitat tot això és un muntatge que fan uns experimentadors, uns psicòlegs que volen experimentar, volen esbrinar aviam fins a quin punt els humans es deixen dominar, no? O sigui, com reaccionen davant d'una reacció aquesta adversa cap a ells, no?
I expliqueu-me també una mica com seran aquests dos personatges que es troben per fer aquestes proves psicològiques. Per exemple, el subjecte que s'hi ha de sotmetre, com arriba en aquesta reunió?
Ell arriba content i satisfet perquè, a més, representa com que ha passat una selecció prèvia i l'han triat, vol dir que això és fàcil, això serà fàcil. I, esclar, a més, li ofereixen molts diners, no?, per fer això. I ell és un home que necessita diners per una sèrie de problemes econòmics que té, i es pensa que tot seria bufat fent polles, però en realitat se li va complicar la cosa, perquè no és tan fàcil. O sigui, les endevinalles que ha de fer, si no les encerta, a part de que són molt tontes, si no les encerta, doncs té unes conseqüències que no se les esperava.
I per altra banda, aquesta aquesta psicòloga, també, com és? Es mostrarà impassible davant d'aquestes reaccions així de descol·locades, diguéssim, del personatge principal, d'aquest subjecte?
Bé, realment la psicòloga l'únic que vol és resultats. Llavors, molta cosa de lo que ella va fent durant tota la funció és mentida. Hmm. Està representant un paper. Dintre del paper estic representant un paper.
Ara està fent espòlier, eh?
No, només dic això. Només dic
clar,
això.
És que aquí els que tinguin potser una mica fresca l'obra del mètode Gronholm potser s'hi acosta, no?
Exacte,
en aquesta trama.
Exacte. Hmm. Sí, és així.
Sí, però el mètode Gronholm realment volien estudiar la reacció de diverses persones davant d'una d'allò, no? Aquí, d'una adversitat. En aquí no, aquí només volen analitzar una persona i li fan unes amenaces i el posen a prova aviam si és capaç de pels calés a venir-se allò, saps?
En aquest paper de víctima que interpretes d'aquest joc tan macabre, Carles, quin és el teu moment preferit de l'espectacle?
El meu moment preferit és a l'hora de resoldre un enigma, que li fan resoldre un enigma molt tonto, que a més ja està, aquí et demostra que la vista que va tenir l'autor, no? El Jordi Casanovas, a l'hora de plantejar aquest enigma, perquè tot el públic hi jugués, i tot el públic el sap, menys el protagonista de l'obra, i diu les mil i una coses diferents com a solució de l'enigma, i esclar, no l'acaba encertant. I el públic, esclar, riu molt aquí a cada solució que diu l'home. Mm-hmm. La solució és aquesta. Bueno, i riuen, sí.
I la Maria Dolors...
Aquest és el tros que m'ho passo més bé, fent-lo.
La psicòloga, quin moment en citaries?
Mira, el de la psicòloga no té cap moment. I l'obra és tan complicada que t'he de dir que jo, com a actriu, estic patint tota l'obra, perquè hi ha moltes situacions iguales i jo tinc molt pes de moltes coses. Saps quan dius sempre de diferent manera, però dient lo mateix moltes vegades, i només vas pensant ara que no m'equivoqui, ara deu tocar aquesta, ara aquesta. El paper de la psicòloga no és tan agradable com el que fa ell, no, ja t'ho dic. I tota l'obra estic en tensió perquè realment ha d'estar en tensió.
Mm-hmm. Clar, i a més el que deu evolucionar més aviat és ell, no?, que no pas ella.
Exacte.
Mm-hmm. Us anava a preguntar també pel muntatge, però em dèieu que, clar, que en aquesta obra de muntatge, poc, no?, escenogràfic potser a nivell de
molt
so,
poc.
Però el que importarà de veritat serà el text, no?
És el text, sí. És el text, i llavors, és clar, per omplir l'escenari dos personatges has d'estudiar una miqueta els moviments. Sí, aquí el que té complicat també, et dic, és el tècnic de so i llums.
Bueno, en aquest cas, la tècnica de so, sí. La Sílvia Giral, que, bueno, que ho fa de meravella, sí, perquè és complicada amb això. Ens ha de seguir nosaltres perquè, si ens equivoquem, ella ha de tirar les imatges igualment. Mm-hmm. Només que t'avancis una mica o el que sigui, ella està molt al cas. Però per la resta de decorat, res. Dues taules i poca cosa més.
Dues taules, una miqueta d'il·luminació que quedi bé, tenint en compte que hi ha una pantalla on s'hi projecten coses, tu saps la dificultat que hi ha per fer projeccions en un escenari il·luminant, no? Llavors, esclar, has de cuidar molt la llum que no piquin a la pantalla perquè es vegi bé el que s'hi projecta i ja està.
Mm-hmm. Ah, és complicat perquè no podeu acabar de desvetllar ben bé tot l'intríngulis d'aquest argument. Però us volia preguntar també per la resta de la temporada de la bàscula. Què tindrem aquesta temporada?
Mira, ara, quan acabem aquesta, just acabar aquesta el dia 9 de novembre, fem amb l'Esteve Gorina, que és el que ens porta el grup de Teatrum, el musical T'estimuts perfecte, ja et canviaré. Després, a partir del dia de Nadal i tot el gener, farem...
El Florido Pensilú, un clàssic de la comèdia. Sí.
Uh-huh. I després hi anem cap al mes de març, més o menys, el mes de març, llavors el grup Tatxa, amb l'Antoni García, que faran Qüestió de nassos, i acabarem la temporada al maig amb No et vesteixis per sopar.
Una comèdia, un vodevil d'aquests, dels vodevils de tota la vida, vaja. Em sembla que és el Mike Conley, No et vesteixis per sopar, no ho sé.
I ja està.
Doncs, Ràdio Oients, recordeu aquesta comèdia d'en Jordi Casanovas que encara tenim programada al Teatre La Bàscula, al carrer Gorina i Pujol, Idiota, amb aquest argument que es busca una persona sana per participar en una prova, en unes proves d'eficiència mental. Encara la tindrem programada aquests dies 25, 26 i 27 d'octubre, encara que la Maria Dolors ja ens avançava, no?, que tenim les entrades exaurides, però qui sap si quedarà alguna entrada alliberada i encara teniu la possibilitat d'anar-hi.
Si hi ha algú, que truquin.
Exacte. Doncs moltes gràcies a tots dos per acompanyar-nos aquí al programa d'avui. Que vagi bé.
Gràcies
a vosaltres.
Amunt el taló. A Ràdio Sabadell. La claca.
Molt bon vespre. Avui m'he anat a veure l'obra de teatre de Dispara Flanagan, del Teatre Sant Vicenç. Anem a veure què els sembla del públic i els actors. Endavant!
Bones, què t'ha semblat l'obra?
L'obra molt xula, molt ben... els decorats superbonics i molt xulo el tema de les pistoles de fuets, tot i que espantaven una mica.
Sí. I la posada en escena dels actors, en general, què t'ha semblat?
Molt bona, la veritat és que ho han fet superbé, poden estar molt contents, perquè, a més, ho han fet tots molt bé, fins i tot els nens petits, que ho han fet superbé.
També hi havia cançons, hi havia números musicals, com has vist les músiques?
Molt guai, senzilletes, però super, super xules, molt ben afinades, l'àudio s'escoltava perfectament, o sigui, superbé, superbé.
Per tant, recomanaries aquesta obra perquè la vinguin a veure els nostres oients? Què els diries?
Sí, nens petits no, pel tema del fogueig, però i ja just depèn de com tampoc, però sí, recomanable, 100% recomanable.
Moltes gràcies.
De res.
Rafa, tu?
Sí. Bones, què t'ha semblat l'obra?
Ens ha agradat moltíssim. Hem vingut 5 persones aquí, un nen, i ens ha agradat molt.
Em comentaven que pels nens aquesta obra potser no era recomanable pel tema del fogueig. Com ho has viscut?
Pues molt xulo.
Bé.
Sí. Sí, és la seva més xulo. El més xulo, no? Sí, home, sí, acció. Clar, jo crec que és el que els agrada als nens. Sí. Bueno, ens ha despertat així, sí.
Sí, i la posada en escena dels actors, com l'heu vista?
Molt bé, ens ha agradat molt tota, sí, sí. Gent aficionada, doncs, que ho fa molt bé, sí, sí.
Per tant, la recomanaríeu? Què els diríeu als nostres oients perquè la vinguin a veure?
Totalment recomanable que la vinguin a veure i que s'ho passaran molt bé, que s'ho disfrutaran molt.
D'acord, doncs moltes gràcies.
Gràcies.
Tu, si bueno, és que no ha semblat l'obra.
Ah, bé, ens ha semblat bé. A veure, és una obra que té molts canvis contínuament de quadres, però com que hi ha un narrador a cada escena, doncs et permet seguir l'obra molt bé. Uh-huh. Els actors estan bé, vull dir que han passat una bona estona.
Uh-huh. Sí, ha estat una obra molt interessant. Jo havia mirat la que van fer fa uns 30 anys, el mateix Tony Ten, i ha evolucionat molt i tenia una mica de por que es quedés una mica anclada, però s'ha modernitzat molt. Sí. I
m'ha agradat. Entenc que fa 30 anys no hi havia el projector, no hi havia...
L'han posat molt al dia i, bueno, bé, vas a veure un western i amb tots els tòpics, surten tots els tòpics i es tracta d'això una mica, no? Molt, molt bé. Uh-huh. Sí, ens ha agradat.
Per tant, i al moment aquests de les pistoletades, ens comentaven que els han espantat.
A veure, ens havien avisat una mica, però sí. Clar, com que no saps quan es produiran, ja. Doncs hi ha algun moment que dius, ostres...
Sí. Ho veies a venir, saps? Hi havia moments que dic...
Sí. Bueno, perquè els veies, sí, sobretot quan veus que reten dos.
Hi ha moments que potser ens requerien algun mes i tot, perquè sí. No se sent els disparen, sí. O sigui, cauen ferits i ja. No se sent... Però bé, hi ha els efectes especials i realment és molt d'agrair tot el tema tècnic, amb les projeccions i tot això li ha donat molt cos a l'obra, la veritat.
Per tant, sí. Què els diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Ah, bé, jo els diria que si volen passar una bona estona, doncs poden venir perfectament. Jo crec que els sorprendrà perquè no és habitual que es facin westerns en teatre. Aleshores, és una miqueta la curiositat també de dir, bueno, això de què va? Jo t'haig de dir, ser sincera, quan van dir que feien aquesta vaig pensar, no sé massa què treu un as ara, fer aquí un western, perquè... Però bueno, un cop el veus, hi ha tots els tòpics, però bueno, està bé, està bé, és entretinguda, vull dir que sí.
Passaran una bona estona. Sí. Passaran una bona estona veient una pel·lícula de les de l'Oeste d'abans, que et deien, un western amb tots els tòpics, i molt ben feta, i amb tot uns recursos tècnics, per mi, bueno, amb aquest aspecte, ho recalco, que realment està bé, li dona aquesta, això que faltava, o potser la part important, no?
Va, no sé. Doncs moltes gràcies.
Molt bé.
Aquí amb l'Alícia i la Maria. L'Alícia fa de Bàrbara i la Maria de presentadora. Sí. Què sigui per vosaltres actuar en aquesta obra?
Home, un repte molt gran, perquè muntar un western ara mateix a aquestes alçades.
amb l'auge que hi ha amb els musicals i tot, ara fer una obra de text, però bueno, ha anat molt bé perquè hi ha molt bon públic i agrada la funció.
Explica una mica qui són els vostres personatges.
Bueno, el meu personatge és que m'estic rient perquè just acabem ara i hem vingut tots els meus amics a veure i m'estan mirant. El meu personatge, clar, és que és molt diferent a mi, a la meva vida real, i és una dona molt forta, molt valenta, molt encoratjada en aquella època en què vivíem el western, no? Doncs aquelles dones tant de treballar, tant de tirar tot endavant, i és una mare pues, molt lluitadora que es veu sola amb quatre fills. O sigui, imagina't, superxulo. Sí.
El meu paper és un altre molt diferent, que és, l'obra es desglosa en 22 episodis i cada episodi ho presentem una presentadora. Som tres presentadores i jo sóc una d'elles, una de les tres presentadores.
I de l'obra, quin és el moment més complicat per tu?
De l'obra, pues, mira, jo diria que el primera escena de totes, perquè és una escena que ja comença amb una tensió molt, molt alta i, ostres, pues, saps que depèn de que comencem fort, de que comencem posant aquella tensió al públic, i per mi és la més complicada. Sortim ja molt concentrats i molt d'això.
Bueno, jo, a part de presentadora, faig també de persona del poble, i a mi la que em posa cada vegada la pell de gallina justament és l'última, perquè la primera, el no participar-hi, pues, només la veus de lluny. Però el participar-hi aquesta, quan ja la mare ho ha perdut tot i fins i tot mor ella, doncs posa la pell de gallina a cada episodi, cada música.
I com viviu això de les pistoles de fogueig en directe?
Home, és xulíssim, Sí? Veure el públic com reacciona, a més es crea un ambient superreal, és una passada. Jo crec que li dona un valor afegit a tot plegat.
Inclús a nosaltres ens sorprèn i llavors no
sorpresa. Sí. Ostres, ha sigut un encert. I a més la direcció ha jugat amb tots els efectes i totes les coses. Us convido molt a que vingueu, perquè és una passada el tema tècnic, com està aconseguit, com està coordinat la música amb els efectes, amb la llum, amb tot. És brutal.
Perquè porteu molt temps assajant?
Home, sí. Un any, no? Portem? Déu-n'hi-do. Sí, portem un any i tota l'equip, crec que són molta gent, a l'escenari i a fora de l'escenari, donant-nos suport, perquè és una obra que requereix molts canvis i tot el nivell tècnic, pues, una precisió molt, molt, molt exacta, i fa que l'equip hagi de ser gran per poder anar al mil·límetre amb tot.
Sí, hi ha molta gent fent, posant, traient, coordinant, ara surto, ara... Sí,
molt rigorós, molt rigorós, un treball molt rigorós.
Molt bé. Ja per acabar, què els diríeu als nostres oients perquè vinguin a veure aquesta obra?
Com es poden perdre un western ara mateix a aquestes alçades aquí a Sabadell?
No és un musical,
home, és un western xulíssim.
I a part d'això, que és diferent de tot el que últimament s'ha estat fent, vull dir que és una oportunitat gairebé única, de veure un tipus de teatre d'aquest.
I tant, els convidem molt a que vinguin, que disfrutin, que deia poc, o sigui que
sí, queda un cap de
s'han d'espavilar, demà i el cap de setmana que ve.
Demà no, avui, demà passat, dissabte i diumenge.
Queda un cap de setmana per venir.
Sí.
D'acord, doncs que vinguin. Doncs
moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Amunt al taló. a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I anem acabant el programa d'avui amb Teatre de Franc. Com sempre, ens acompanya la nostra espectadora experta de la cartellera de Barcelona, l'Elvira Franc, que ens porta una sèrie de recomanacions a tenir en compte si tenim pensat anar a veure teatre aquest cap de setmana a la capital. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre.
Com estem?
Doncs bé, com sempre, molta activitat.
L'agenda està plena, eh?
Molt plena, molt plena.
Avui, de fet, ens parlaràs de tres muntatges, ens parlaràs d'Ànima, aquest muntatge que ha tingut, aquest musical, gran musical, a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya, que ha tingut tant d'èxit, no?
Sí.
Jo crec, diria que exhaurint entrades, oi?
I tant.
Loneliness, també al Nacional, un muntatge de dansa del coreògraf i creador Roberto G. Alonso,
sí.
I Neon Han, un espectacle de petit format musical
també
amb
musical.
L'actor Joan Vázquez.
Sí.
Per tant, comencem, tenim feina.
Comencem, deixem Ànima pel final.
Val.
I també deixem l'altre del Teatre Nacional també pel final i comencem per Neon Han.
Neon Han.
Sí. A l'Espai Texas, com ha dit, un musical que Joan Vázquez ha estrenat amb companyia de Xavier Mestres i Rai Borrell. Tres músics i cantants que porten a l'escenari aquest esborgerrat musical dirigit per Roger Batalla, seguint el llibret musical del mateix Vázquez. Les aventures i desventures de dos actors que representa que viatgen de forma il·legal a Nova York per presentar el seu espectacle en un petit cabaret. Volen representar el seu èxit a Barcelona, Paquito Forever, que tan famós que s'ha fet, ja fa anys que es va fer, i encara ens en recordem, eh? Si ho aconseguissin, obtindrien la inspiració suficient per poder muntar un altre espectacle i optar a una subvenció. Però qui serà el que farà la música? I qui farà la lletra? Tots dos ho volen fer. Tots dos volen o fer la música o la lletra o ho volen fer tot. Però també tots dos estan passant uns moments baixos i falta d'imaginació. Trifulgues a l'aeroport per passar la duana i més entrebancs per arribar a fer l'espectacle en concepte off a la ciutat dels espectacles per excel·lència. A més, al Club Nocturn, que finalment fan la representació, que representen el seu musical, veuran la presència d'una persona que els persegueix. Una persona que potser els canviarà la vida. És Stephen Sondheim.
Sondheim, el gran
compositor de musicals. Ells pensen que pot ser ell. És un fantasma. Aquí queda. Ficció i realitat es barregen. A l'espectacle hi ha bona part de veritat, però també de fantasia. Reflexions sobre les dificultats de creacions artístiques i també reflexions humanes, com poden ser aquesta diguéssim, entre compositor i lletrista, aquesta manera de fer. I també ressonen les relacions de masculinitat. Tot servit amb un humor esbojarrat i al mateix temps abocant els èxits del bàsquet. Paquito Forever, Ciutat de Gespa, Ocaña, Reina de les Rambles, van sortint tots aquests musicals que ha anat fent ell. Un piano, tres veus i tres músics que canten i ballen sense parar. Boniques cançons cantades a dues i tres veus. I per sobre de tot, la veu i la presència de Joan Vázquez. Ja vaig assistir a l'estrena de l'espectacle. I a les estrenes, moltes vegades, no tot surt perfecte. Però suplanten les emocions, tant dels espectadors, assistents, com dels mateixos intèrprets. I es percep aquesta mal lluminosa i química, com diu el títol en anglès. Un espectacle que se serveix en castellà i que ben bé podria ser en català per arribar amb més eficàcia, diria jo, i naturalitat en el públic d'aquí. Una obra que està programada tots els divendres, dissabtes i diumenges fins aquest diumenge 27 d'octubre.
Clar, una obra que ressona, no?, a aquest Paquito Forever que en Joan Vázquez ja ens va presentar, suposo.
Sí, sí, sí. Més que res és música més americana, diguéssim, eh? El que es fa és divertit.
Clar, a nivell musical és diferent.
Sí, el nivell musical molt diferent. Però van ressonant els èxits del Joan Vázquez. Sí.
Molt bé.
Divertida.
Doncs vinga, anem a per una segona recomanació.
Anem per la segona. Loneliness. a la sala de tallers. Comencem ara el TNC, que aquest any ha començat molt fort.
Encara no hi havíem anat a la sala de tallers, em sembla, aquesta temporada aquí, a la Montaltaló. O sí?
No, és la primera vegada. Esclar, acabem d'encetar temporada.
Clar, clar, clar.
El TNC ha començat amb tres obres fortes.
Ha arrencat fortíssim el Teatre Nacional.
Sí, amb Ànima, amb aquesta que ara en parlaré, i la setmana que ve parlarem de
Vosaltres les Bruixes. Que també, déu-n'hi-do, eh?
Tres obres fortes. És el començament de temporada.
Sí, sí.
Avui parlaré d'aquestes dues i deixem per la setmana que ve l'altra.
Vinga.
Aquesta de la sala de tallers. Per la companyia de Roberto G. Alonso, que ell mateix és l'autor de la funció, s'ha cuidat de la direcció, la dramatúrgia i les coreografies. Jo no sabia que era coreògraf, sabia que era director, que era actor, però és un bon coreògraf, ho demostra en aquesta obra. Una magnífica proposta de teatre de solament moviment o dansa contemporània, on ni tan sols diuen ni una sola paraula i que exposen amb claretat molt colpidora els conflictes i patiments derivats de la violència física i psicològica. Un brutal anàlisi sobre la conducta humana davant de la diferència. El comportament violent, la indiferència i l'exclusió, que no tan sols passa als instituts i escoles, sinó que el bullying està present a qualsevol sector, a qualsevol hi és. En entrar a la sala, al centre de l'escenari, es troba un jove dins d'un dipòsit d'aigua transparent, el dipòsit està ple d'aigua, que sembla que no respiri, o sembla irreal, no sembla una persona. En començar la funció, el noi s'incorpora i lentament l'urna i ell marxen d'escena. Seguidament, vuit joves, quatre noies i quatre nois, amb una vitalitat i un domini del cos envejables, primer al darrere d'un reixat metàl·lic, demostren com pot ser de dur patir, participar o observar qualsevol agressió. Després, sense aquest filtre de la xarxa aquesta, i de manera molt original, es veuran situacions d'abordatge en llocs esportius, escoles i també a ple carrer. Van ballant i fent tots aquests abordatges. Mm. Teatre físic, música i filmacions es barregen i creen un clima sumament agitador que fa posar la pell de gallina. Unes actuacions extraordinàries, sumades d'unes coreografies enginyoses i sorprenents que en cap moment baixen la tensió, que interpel·len i que al mateix temps conmouen. A més, també hi contribueixen l'espai sonor, els aplics que els mateixos actors van introduint i l'excel·lent il·luminació. L'Alines és la soledat que algun col·lectiu de persones poden sentir davant de la incomprensió o assetjament de l'altre. Un final de funció encara més conmovedor. Ja, com pell de gallina tota l'estona, però al final encara és molt més fort. Una obra que, a parer meu, és senzillament sensacional, tant pel tema exposat, de com està tractat, i per les magnífiques coreografies i de com estan interpretades. Una obra que la podeu veure també fins aquest diumenge 27 d'octubre. Jo us diria, no us la perdeu, eh?
Clar, un tema molt cru, no?, i que en un espectacle de dansa
sí,
que aboca totes aquestes emocions, no?, les sí, veus captar de seguida i...
I tant, és dansa, acrobàcia, molt ben muntat, la música també i l'espai sonor també hi col·labora a crear aquesta tensió i realment surts d'allà trasbalsat, però pensant... Quina bona actuació i quin bon muntatge.
Mm. Ara, mentre ho explicava, recordava un... No recordaré el títol, però un muntatge del Romeo Castellucci que vam poder veure fa un parell de festivals grec al Teatre Lliure, que també parlava sobre aquesta violència, sí, i ho veus en les coreografies, i no? Fa posar la pell de gallina, sí, no? Et deixa amb aquella sensació, potser és amb que... aquell gust agre...
Sí, a vegades diem que la paraula arriba, però els moviments... La dansa també arriba molt, eh? Com veus aquestes coreografies...
Bueno, i evidentment els muntatges de la germana Espeia, eh?
També, i tant, ja.
Que evidentment tenen tota una dramatúrgia potser sí, més explícita, però sí, també parlen sobre tots aquests temes tan crus.
Sí. Sí, sí, sí. A més, el Roberto s'ha trobat en situacions, sí, ell personalment, doncs, d'això, de bullying, i mentre ho veia pensava... I deu haver posat tot el cor amb aquesta proposta. Mm-hmm. Segur.
Molt bé, doncs la notem i ens en queda una tercera.
Jo diria que és l'obra que de moment ha tingut més èxit de tot el que s'està fent a Barcelona.
Sí.
Perquè no ens esperàvem un musical amb tanta perfecció. S'han fet molts musicals i molt bons, però aquest ja, bueno, sobrepassa tot, diguéssim, eh? Ànima, a la Sala Gran del TNC, que diem que s'ha posat de gala per oferir aquest gran musical a l'estil dels que es poden veure a Broadway. Un text ambientat als Estats Units, als anys 30, escrit i dirigit per Blanca Verdagil, Víctor G. Casademunt, Oriol Borés i Marc Gómez, que també els tres homes interpreten papers a la funció. Els components més destacables, deixant a part l'argument, que el vaig trobar una línia dels musicals més clàssics, més vistos, diguéssim. Per mi és el menys important, justament, l'argument.
Sí.
Però el principal que destaca és la preciosa música composta per Adrià Barbosa i el sabadellenc Abel Garriga, sota la direcció musical d'Enric García. El ric vestuari i caracterització dissenyat per Oriol Borés, Anna Coma i Natàlia Albert. Les brillants coreografies dirigides per Clara Casals i Txema Zamora. La magnífica i rica escenografia mòbil de David Pizarro. I, per descomptat, les grans interpretacions de tots. Des de la protagonista, la Paula Amàlia, acompanyada per Diana Roig, Berta Penyalbert, Joana Roselló, Aina Sánchez, Clara Soler, Lucía Torres, Anabel Totosaus, Toni Vinyals, Alexandra Ars, Bernat Cot, Bernat Mestre i el sabadellenc Pol Roselló. Fantàstics tots.
Clar, un repartiment de primera de línia primera, espectacular, de... eh? El muntatge ja, diguéssim, que per la seva magnitud ja sorprèn en tots els sentits, escenogràficament, tècnicament, però clar, ells... la matèria prima, diguéssim, que bon, és
tot sota la direcció escènica del també sabadellenc, de la també sabadellenc Gara Roda. Les he volgut citar totes, o quasi totes, perquè cada una, amb la seva responsabilitat, sigui gran o petita, fan un conjunt extraordinari, com deies, eh? Donant un resultat d'extrema qualitat. Cal ressaltar també la superba orquestra en directe situada, com ha de ser en tots els musicals, al fossar.
Al fossat,
sí. Això és el clàssic, no?, dels musicals. L'argument es basa sobre els començaments de la indústria del cinema d'animació. Representa que s'està preparant la pel·lícula Blancaneus, però la protagonista no serà precisament la noia que li agrada les pomes, sinó que es percep una olor de crispetes, diríem, d'aquestes crispetes d'abans i d'ara. Ella és una dibuixant que marxa del seu poblet seguint el somni americà. Vol treballar amb el que més li agrada, dibuixar. A més, la noia serà una gran lluitadora contra la masculinitat d'aquella època i potser també de l'actual, eh? És una jove decidida i valenta. La història va, jo diria, de menys a més, amb una segona part més còmica i també més reivindicativa i amb escenes complexes com la que explica quatre històries alhora marcades amb uns compassos de claqué. Tot i que no deixa d'impressionar el primer número que comença la funció amb un joc de petites llums, com uns lots, que aporten cada intèrpret realment imaginatiu i molt efectiu. Un elenc, com deies, que podríem dir que és d'una edat més aviat jove, però amb moltes hores de musicals als seus peus i a les seves veus, i que demostren la grandíssima qualitat de presentar un musical en majúscules i en català. Una oferta que en acabar fa posar dempeus a tot el públic. Segur que aquest somni americà tindrà continuïtat, segur. I que serà, jo diria, el començament de la companyia que pot seguir de goll de gom, diria. Aquesta obra també es podrà veure fins diumenge i, com deies, el començament està tot exhaurit. Però estan fent gestions per poder-la programar.
Exclusiva, exclusiva.
Sí, sí, exclusiva.
Clar, clar.
La volen programar la temporada que ve.
Brutal, brutal, aquest musical, que a més sorprèn, dius, oh, un musical de gran format, amb tots aquests actors de primera línia, que enamora des del primer moment, en català, quan és una cosa que no hauria de sorprendre i que hauria de ser absolutament natural, no? Absolutament normal. Però en aquest país, que sempre som una mica...
Sempre
ens autoflagelem i sempre mirem una mica per sota, doncs ens sembla que no pot ser. I sí que pot ser. Tenim ara mateix Maricel en cartellera, teníem aquest ànima... a la Sala Gran del Nacional i podem, no, això és una demostració que podem fer coses així.
I tant
així.
Que podem fer. I més a més el TNC, musicals així no havia fet mai cap, eh? Mm-hmm. Havia fet algun petit musical, però un musical amb aquesta envergadura és el primer que fa. Mm-hmm. I jo penso que durarà molt temps.
Potser com a crítica, una de les crítiques que vaig escoltar, a part del tema de la durada, que estem parlant d'un musical de què? De potser 3 hores,
tres hores,
oi?
Tres hores.
Era que potser aquest argument, que tu ja ho mig deies, que ens queda una mica lluny, no? Que és un musical en català i que tota la creació s'ha fet des d'aquí, però en canvi la història passa en un altre lloc, ens queda una mica lluny, també històricament ens queda una mica lluny, i sembla que no vagi amb nosaltres, no? Que potser ens ho volem sentir una mica més nostre.
Bé,
no és un Maricel, que és un autor d'aquí, que ens parla d'uns fets històrics, és veritat, però que d'alguna manera van passar aquí, no?
Bé, i el que volen dir és que amb l'esforç i amb ganes de fer-ho pots aconseguir tot, i moltes vegades no és així.
No, aquest mite queda... Sí, també queda una mica desmuntat, en aquest espectacle.
Penso que sí.
Aquest mite.
Sí.
Molt bé, doncs déu-n'hi-do. Bones recomanacions, aquestes d'avui. Prenem nota, i la setmana vinent amb la Carlota doncs ens segueixes comentant la cartellera teatral barcelonina, perquè comencem a tenir l'agenda molt farcida i tenim moltes ganes de veure coses.
D'acord.
Que vagi bé, fins la propera, Elvira.
Fins la setmana que ve, adéu-siau.
I així tanquem l'Amunt al Taló d'avui. Si voleu tafanejar què fem entre bastidors, seguiu-nos a Instagram, @amuntaltaló.està, i també a TikTok. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify, només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta, al web i a l'app de Ràdio Sabadell. Gràcies per escoltar-nos. Amunt al Taló.